El matí de Ràdio Sabadell. Cada dia de 2:15 fins la 1 del migdia. Fem salut amb el Parc Taulí.
L'obesitat i el sobrepès poden ser perjudicials per la salut, a banda de les implicacions estètiques que poden tenir. És per això que moltes persones amb obesitat mòrbida acaben optant per passar pel quiròfan per capgirar aquesta situació. A l'Hospital de Sabadell s'han realitzat 60 intervencions de cirurgia bariàtrica durant el 2021, una xifra fixada pel Departament de Salut que ha crescut en una vintena respecte a l'any anterior. Per conèixer què és la cirurgia bariàtrica i també les implicacions que té per al pacient, avui en parlem a través de la 94.6, però també, com fem sempre, a través dels perfils d'Instagram del Parc Taulí i de Ràdio Sabadell, amb el Pere Rabassa, que és coordinador de cirurgia general i digestiva, i també amb la Verònica Torreño, que és dietista. Bon dia a tots dos.
Bon dia.
Primer de tot, expliquem, no?, que quedi constància, què és, de què es tracta aquesta cirurgia bariàtrica, i no sé si és, doncs, això el que dèiem, no?, per aprimar o també va més enllà, perquè suposo que també l'objectiu és reduir, no?, algunes malalties associades.
L'objectiu, això és molt important, la pregunta és transcendent i a més és importantíssim que la gent ho entengui. Nosaltres no operem per aprimar la gent, nosaltres operem a la gent perquè visquin més temps. L'objectiu, per tant, de la cirurgia bariàtrica no és que la gent s'aprimi, sinó disminuir les seves malalties que té associades i que s'associen a l'obesitat perquè puguin estar vius més pacients al cap de 10 anys. Aquest és l'objectiu de la cirurgia bariàtrica. És una cosa que sempre expliquem als nostres pacients quan arriben. Si nosaltres aconseguim disminuir la diabetes, aconseguim disminuir la hipertensió arterial, i aconseguim que disminueixi la síndrome d'apnea del son, i això fa que el pacient pugui viure més, l'objectiu està complet. I aquí el que acabo d'explicar, el pes no l'hem mirat. Per tant, l'objectiu principal de la cirurgia bariàtrica és donar més supervivència en els pacients.
Doncs, clar, queda clar, no?, quin és l'objectiu. No sé si els pacients, quan arriben a la consulta, venen, doncs, precisament per aconseguir aquests objectius, o també la qüestió estètica és molt important.
Home, quan arriben a la consulta del cirurgià han passat abans per molta gent. Han passat per les dietistes, han passat pels endocrinòlegs, han passat per psicòlegs, per psiquiatres, han passat per molta gent que ja els han explicat els objectius. Nosaltres, els cirurgians, estem al final de tot, de la consulta. I en realitat, nosaltres, els cirurgians, el que fem és reforçar el que se'ls ha informat abans. Però sí, tenen clar que l'objectiu de la cirurgia ni és estètic ni és aprimar-se, sinó que és donar més vida.
I en què consisteix, doncs, aquesta operació, no? Com és, com es fa i com ha evolucionat també en els darrers anys?
La cirurgia bariàtrica des dels anys 50 del segle passat, es fan diverses tècniques quirúrgiques i avui en dia aquestes tècniques han anat evolucionant i ha quedat en dues tècniques bàsiques. Una és el que es diu la gastrectomia en mànega i l'altra és el que es diu un bypass gàstric. Bàsicament, el que fem aquí en el Taulí, perquè és la que nosaltres pensem i en base a la literatura la que més efectivitat dona a mig i llarg termini, el que fem és un bypass gàstric. I sintetitzat només, i que es pugui entendre fàcil sense fer dibuixos, perquè els pacients sempre els faig dibuixos al davant, consisteix en reduir l'estómac, un estómac molt petitet, és un estómac que pot tenir una capacitat normal nostra de 200, 400 mil·lilitres, el deixem en 30-50. La gent no sap el que són, 30-50 mil·lilitres, però ja els hi explico jo. Sí, sempre els dic el mateix, un iogurt són 125. Per tant, quan et poso a 30, és que t'hi cap una quarta part d'un iogurt. I una cullerada supera rasa són 10 mil·lilitres. Per tant, 3 cullerades són 30 mil·lilitres. I això és la capacitat que té l'estómac. Però això no és només el que fem. A sobre, canviem els budells de lloc, de tal manera que fem que per aproximadament 2,5 metres de budell no hi passi menjar. I per tant, no s'absorbeixi. I això és la part que és de bypass, que li diem, no? I per aquí una part del budell, senzillament, no hi passa menjar, no absorbeix menjar, és a dir, que el poc que menges, a sobre, no ho aprofites.
Clar, és una tècnica que s'ha anat perfeccionant, no? I que, doncs, ara suposo que és molt més efectiva, ràpida, i que també, doncs, la recuperació del pacient, no?, també requereix, doncs, de menys temps.
De quan s'havia fet aquesta tècnica, el segle passat, que es feia amb cirurgia oberta, fent un tall al pacient de dalt a baix, que es passaven 14 dies ingressats, amb moltíssims problemes i moltíssimes complicacions, com la fem ara, mínimament invasiva, en què si el pacient està bé, se'n va el segon dia a casa, home, sí, ha canviat molt.
Clar.
La tècnica és exactament la mateixa, és idèntica, no ha canviat. El que ha canviat és una miqueta la preparació que li fem abans en el pacient, i aquí sí que els meus companys hi juguen, i hi juguen moltíssim, més la com els tractem en el postoperatori i com fem les incisions, que avui és mínimament invasiu, i això el pacient ho nota. Però la tècnica és la mateixa i és consistent, i sabem que funciona des de fa ja més de 40 anys.
Ah, Verònica, doncs això, com doncs prepareu, no, el pacient abans d'aquesta intervenció, quin és el vostre paper, no, com a dietistes?
Bueno, nosotros en una primera visita lo que hacemos un poquito es explicar cómo va a ser el seguimiento por nuestra parte, tanto antes de la intervención como después. Explicamos sobre todo que tienen que realizar un cambio, ¿no?, en su alimentación y en su estilo de vida, porque al final no es la solución, sino que es una herramienta más.
Sí.
Bueno, preguntamos sobre alergias, intolerancias, patologías asociadas, ¿no?, a tener en cuenta. Hacemos un control de peso y explicamos la dieta precirugía. También realizamos dos talleres de alimentación donde profundizamos un poquito más cómo tiene que ser esta progresión.
Que és importantíssim, jo vull insistir-ho. De fet, els pacients en el postoperatori, jo dic sempre, aquí l'important ja no és el cirurgià, aquí l'important és la dietista. Sempre els dic la mateixa frase, a més a més. O sigui, si jo dic alguna cosa que va en contra del que diu la dietista, la que té raó és la dietista.
I suposo doncs, que és important per això, no? S'han de fer els deures, no?, previs abans de passar pel quiròfan. Què és el que més costa, no?, de tot aquest procés?
Bueno, el cambio de hábitos, sobre todo, ¿no? El cambio de hábitos. Normalmente como que quieren volver a la alimentación que ellos tenían anteriormente. Entonces, bueno, aquí es donde nos encontramos a veces mayor dificultad a la hora del seguimiento.
Quins requisits han de complir també els pacients, no?, per poder doncs, sotmetre's a aquest procediment? No sé si hi ha limitacions també d'edat, per exemple.
Per mi?
Sí.
Ha de quedar molt clar que la cirurgia bariàtrica no és per tothom. És a dir, no tothom és un candidat a ser operat de cirurgia bariàtrica. Això és molt important que la gent ho entengui. La cirurgia bariàtrica no és més que una altra eina que disposem, tot l'equip, per aconseguir els objectius que ens hem plantejat. Però no és per tothom. Hi ha restriccions, evidentment. L'edat, per sota, està molt clara. No pot superar algú que encara està en fase de creixement, perquè tu li crearàs uns dèficits en aquesta persona i, per tant, tu el que busques és que ja s'hagi completat el creixement. Podem marcar un límit als 18 anys, per exemple.
Sí.
A vegades el pots baixar als 17, a vegades els augmentar als 21, però per sota està clar. I després l'objectiu ha de quedar molt clar. Nosaltres el que busquem és que el pacient visqui més i, per tant, tu intentes reduir l'impacte que tant la diabetes, la hipertensió o els SAOs ha provocat sobre aquest pacient. Això el màxim benefici s'obté quan operes pacients joves.
Clar.
I per això que s'entenc pacients que han de ser de menys de 50 anys.
I qui demana més?
Tots els equips juguen una miqueta amb l'edat, no? No queda clar quin és el límit superior. Hi ha gent que marca 65, hi ha gent que marca 60. Bueno, nosaltres aquí a l'hospital marquem 60, però si operem algú de 62 tampoc ens passa res. Però això sí que no hi ha massa evidència científica de quin és el límit superior.
No sé si també doncs, demanen més aquest tipus d'operació les dones, els homes, ho fan per igual?
Bueno, jo diria que l'obesitat afecta una miqueta més a les dones en aquest sentit. Tenim 3 dones per cada home, aproximadament. Un 3-1, no, Verònica?
Sí,
un 3-1.
També volia doncs, que la Verònica ens expliqués una mica doncs, aquest acompanyament, no? Un cop arriben a la consulta, la vostra tasca durant després d'aquestes visites, no? Suposo que comproveu doncs, això, si hi ha malalties associades, no? Aneu fent doncs, aquest seguiment del pes, no? No sé si també d'intoleràncies, quines pautes aneu seguint i controlant?
Bueno, en la primera consulta antes de la intervención, ¿no?, como te decía, se les realiza una dieta hipocalórica, ¿no?, que suele ser fraccionada, donde se asegura el aporte proteico, y esta dieta la tienen que realizar más o menos durante el mes antes de la intervención.
Uh-huh.
Y luego, después de la intervención, lo que hacemos también es una progresión desde una dieta líquida, semilíquida, triturada, más o menos que realizan durante un mes.
Sí.
Aquí hacemos un control, valoramos pues esto, ¿no?, tolerancia, aceptación, el cumplimiento, y si todo ha ido bien, hacemos una progresión hacia una dieta de fácil, ¿no?, una dieta sólida, de fácil masticación y digestión, hasta finalmente llegar a una dieta hipocalórica lo más variada posible. Uh-huh.
No sé si també es va adaptant en funció al pacient o també es va doncs, modificant i dissenyant doncs, segons si els pacients la segueixen o no.
Sí, claro, intentamos, de hecho, ¿no? Esta al final nuestra función es ir intentando buscar la manera de que a ellos les resulte más sencillo seguirla, ¿no? Y que cubran requerimientos y que al final estén bien nutridos. Uh-huh.
Clar, abans dèieu, no?, que l'objectiu d'aquesta dieta es baixa també un 5%, no?, em sembla el pes inicial, però si no s'aconsegueix, aproximadament, quin tant per cent, més o menys?
No, no és tant... Aquí, nosaltres busquem aquesta dieta just abans d'operar, uh-huh. Per una qüestió purament tècnica. Quan nosaltres toquem l'estómac, hem d'apartar el fetge. El fetge és un òrgan molt important que tenim allà dintre, i un pacient que té una obesitat mòrbida no té un fetge, té un paté. Vale? Té un foie gras, així mateix vols que explico als pacients. Quan tu vols agafar un paté, l'agafes amb un ganivet i l'untes en el pa. Doncs aquesta imatge és la que podem tenir els cirurgians quan estem operant aquest pacient. Jo no vull operar amb un pacient que té un paté, jo necessito un fetge i per tant necessito que aquest fetge perdi part del seu greix. Uh-huh. L'objectiu d'aquesta dieta que ens posa la Verònica les 4 setmanes prèvies és que el fetge perdi tot el greix que té i que pugui ser un fetge que jo no li faci mal quan opero, que el pugui apartar amb força perquè necessitaré fer-ho i no el trenqui. És a dir, és un objectiu tècnic, bàsicament, i necessito que aquest fetge el pugui tocar.
Clar, i ara penso, a banda d'aquesta dieta, no sé si també cal canviar l'estil de vida, no? Si els pacients també reben ajuda, no?, per part de psicòlegs durant aquest procés i fins i tot també si doncs, oferiu suport també als familiars, no?, que acompanyen doncs aquests pacients.
La part de cirurgia està al final de tot el procés. Aquests pacients passen per psicòlegs, passen per psiquiatres, passen per nutricionistes, passen per pneumòlegs, passen per endocrinòlegs, passen per metges rehabilitadors. És a dir, quan en medicina sempre parlem de multidisciplinarietat, doncs a un lloc que s'aplica estrictament és a la cirurgia bariàtrica, no? En el maneig d'aquests pacients. Per tant, sí que se'ls ofereix. Se'ls ofereix assistències, se'ls ofereix suport per part de tots aquests especialistes. Ai, m'he deixat els anestesiòlegs, que després em renyaran. Per part de tots aquests especialistes. Uh-huh. L'enfermeria de planta també és molt important, l'enfermeria de quiròfan també és absolutament essencial, tot aquest personal és qui dona l'assistència a aquests pacients. Uh-huh. Abans, durant el procés quirúrgic i després.
I a banda de tots aquests professionals, suposo que també és molt important, no? Doncs el suport familiar, no?, al darrere.
És crucial, i això quasi la Verònica ho deu veure més que jo, no? Perquè jo a vegades a mi el pacient em ve a consultes i tens un contacte més o menys escàs amb ell i ja està. Però sí, no? Verònica, quan parlem de suport familiar és important i acostuma anar millor el pacient que té un bon suport familiar.
Sí.
Si no hi ha res pitjor que t'entri un pacient a la consulta i que l'acompanyant et digui, pues jo no vull que superi. Home, no anem bé així.
Clar, Verònica, en aquest sentit també, no?, és important i fins i tot després, no?, a l'hora doncs, de mantenir tots aquests hàbits, no?, que intenteu inculcar.
Sí, o sea, por supuesto, cuando no ya ves el paciente, ¿no?, que la familia también pues está concienciada y, ¿no?, y van todos a una, pues es más fácil que el paciente siga las pautas y obtenga buenos resultados.
Home, jo recordo, puc fer una anècdota,
I
no?
I tant, i tant.
Jo recordo una anècdota al principi del programa, ja fa molts anys,
sí.
En què un pacient acabat d'operar, la família, no sé si es pot dir la ràdio, la paraula, però el putejava una miqueta, eh? Es feien unes patates fregides i se'ls deien, mira, m'estoy comiendo la patata i tu no puedes. Vull dir, home, això es tracta d'intentar evitar-ho.
Evidentment, no? S'ha d'intentar, doncs, això, doncs, ajudar al màxim, no?, després de fer, doncs, aquest esforç. No sé quin és el seguiment, també, no?, mèdic que es fa després d'aquesta operació, perquè precisament no falli, no?, i no es torni cap enrere. No sé durant quant de temps s'acompanya, si ha de ser ja gairebé fins i tot de per vida, o si s'han de prendre, doncs, a complements, com és després de l'operació, no?, el dia a dia i l'acompanyament.
De per vida. El seguiment d'aquests pacients ha de ser de per vida. A lo millor no fa falta que els seguim a l'hospital, ni als metges especialistes de l'hospital. Al principi sí, els primers anys, però després és un pacient que tu li has canviat els budells de lloc,
sí.
Li has donat molt benefici, però també li has donat uns efectes secundaris, li has deixat unes seqüeles, i aquestes seqüeles s'han de controlar de manera intensiva. Uh-huh. Els programes poden variar segons l'hospital. Nosaltres aquí al Taulier els cirurgians els controlem 2 anys, les dietistes em sembla que ben bé
sí,
més, no?
Más o menos, siempre sí. Hay alguna excepción, sí. Sí,
però
más
són
o
2 anys, els endocrinòlegs durant 5 segur i a vegades s'allarguen, i després el control pel metge per part del metge de capçalera de 7 per vida. Això és molt important i normalment se'ls expliquen als pacients i ho entenen.
Quins són els efectes secundaris que ara comentava, que poden haver-hi, no?
Bàsicament el que deixem nosaltres són seqüeles. Clar, tu has canviat els budells de lloc, això busca uns objectius que s'han aconseguit, però a canvi d'unes penitències que has de pagar. El dèficit de vitamina D és permanent en aquests pacients, no s'absorbeix correctament. Els dèficits de les vitamines del grup B també són permanents en aquests pacients i s'han de fer suplències. El dèficit de ferro també en aquests pacients és permanent i s'ha de suplir al llarg de tota la vida.
Sí.
I després, tant els endocrinòlegs com la Verònica i les nutricionistes han de mirar altres substàncies, nosaltres diríem oligoelements, tipus seleni i coses més rares, zinc, que sí que ens poden donar problemes i que s'han de controlar almenys els primers anys. Sí que són pacients que han de saber que aquest seguiment haurà de ser de per vida.
Clar, i m'imagino que a nivell doncs això, no? de vosaltres, els dietistes, també és molt important aquest acompanyament, perquè en realitat també han de canviar, no? Doncs això, els seus hàbits, la seva relació, no? amb el menjar i també el seu estil de vida.
Sí, bueno, de hecho, si no hacen este cambio, no, la progresión, o sea, no es buena, es cuando aparecen, ¿no?, complicaciones. No consiguen bueno, el objetivo, ¿no?, de bajar de peso, mejorar la salud, y esto sí que lo hemos visto, bueno.
Algunes vegades, sí, algunes sí. Vegades. Hi ha pacients que descobreixen com bypassar l'operació.
Què vol dir?
Evidentment això no ho explicarem perquè no ens han de donar pistes, però hi ha gent que ho descobreix, clar, llavors sap greu perquè dius, home, has invertit uns recursos, has invertit un temps i molta gent implicada en aconseguir això. Però bueno, en medicina el 100% d'èxit no s'aconsegueix mai i el 0% tampoc existeix mai. Per tant, sempre que hi ha un percentatge de pacients que no funciona la cirurgia.
I teniu quantificat el tant per cent d'aquest tipus, dels que fracassen, i també quins són els motius que hi ha al darrere d'aquest fracàs?
Nosaltres en l'hospital som molt restrictius, és a dir, busquem seleccionar molt els pacients. Per tant, jo ara mateix, dels quasi 500 que tenim operats al llarg de tots aquests anys, et podria dir que en menys de 5 casos hem hagut de reoperar-los perquè la cirurgia ha sigut un fracàs. Evidentment que tenim més reintervencions, però per problemes tècnics, no? O perquè el pacient ha tingut un reflux, o perquè el pacient ha tingut problemes d'úlceres, això sí que existeix, o perquè el pacient s'ha ocluït, no? S'ha tapat els budells. Però reintervencions per fracàs de la tècnica d'un bypass és que quasi et diria que cap ni una.
Perquè també et volia preguntar, ara comentava, no?, gairebé doncs 500 operacions, no?, durant tot aquest temps. Hi ha llista d'espera actualment? Com ha afectat també la Covid?
Aquí toquem un tema que és que no és estrictament mèdic i jo m'encenc una mica en això, ho sento, eh? Perquè la llista d'espera no la generem als hospitals. La llista d'espera no la genera la Verònica ni la genero jo. Nosaltres sabem que per la població que cobreix el Taulí hauríem d'estar operant un pacient de cada 5.000 habitants d'obesitat mòrbida a l'any. Això vol dir uns 85, més o menys, pots moure't entre 80 i 90. Sí. Això és el que hauria de fer el nostre hospital. No ho estem fent. Jo no crec que sigui ara ni el moment, ni crec que m'ho hagis de preguntar a mi per què no estem fent els 85 que ens toquen. Però és evident que si tu saps per la població que tens que n'has d'operar 85 i els primers anys te'n deixen operar 20, els següents anys te'n deixen operar 40, l'any passat ens en deixen operar 60, no estic netejant llista d'espera, estic generant llista d'espera. I per tant, sí que tenim una llista d'espera. A mi qualsevol pacient que s'esperi em sembla èticament inacceptable, perquè jo soc metge, ja ho he vist des d'un punt de vista, evidentment el polític té un altre punt de vista i veu les coses diferents que jo i s'ha d'arribar a un acord, però per mi és inacceptable tot pacient que esperi més de 6 mesos en aquesta patologia. És el que tenim, són els recursos que tenim, és el que hem de fer. Ja procurem gestionar la llista, nosaltres intentem prioritzar no només per temps, sinó per gravetat,
sí.
Però la llista d'espera existeix i la manera d'arreglar-la jo crec que dona per un programa sencer de ràdio de 4 hores.
Però
i
també,
també
em semblava interessant posar sobre la taula doncs, aquest fet, aquesta realitat, perquè també, doctor, és important doncs, això, reduir aquestes llistes per tot el que comentàvem, no? Per millorar el dia a dia d'aquests pacients.
Jo ho tinc claríssim. No, per, ja et dic, jo penso que ho he dit, però ho repeteixo. Per mi és inacceptable una llista d'espera. Ho sento. No, 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 va en contra del que, de lo que jo soc. O sigui, no puc. No puc. I la tenim molt llarga. És una llista d'espera extensa que a mi m'agradaria reduir, de veritat. Perquè a més penso que tenim la capacitat per reduir-la. Però és el que tenim.
Doncs esperem que arribi aquesta voluntat també. En cas, l'última pregunta, que un pacient, en saber tot això, no, decideixi doncs, a no operar-se, quines alternatives també els hi oferiu per aprimar-se?
Normalment, això, els primers que ens assabentem som els cirurgians, perquè quan els informem del que és la cirurgia n'hi ha algú que es tira endarrere. I normalment els tractem molt bé aquest tipus de pacient, perquè és un pacient que és un candidat a cirurgia, que no ho té clar i que el respectem absolutament la seva decisió. Per exemple, nosaltres no els donem mai d'alta, els cirurgians, els continuem tractant, els continuem veient i automàticament aquí la Verònica sí que comença a jugar un paper molt important, perquè clar, és un pacient que no vol de moment la cirurgia i que se li ha d'oferir tot el que la Verònica pot oferir. I aquí sí que entra a jugar ella amb ganes. Si aquest pacient al llarg del temps no acaba de primar-se, no, Verònica, i no acaba d'anar bé i s'ho vol tornar a replantejar, doncs allà estarem els cirurgians per esperar-lo.
Demà, Verònica, és el dia de l'activitat física, també, per tancar aquesta entrevista, no? És important, doncs, això, mantenir-nos actius. Ens podries oferir també algun consell com a dietista, no?, per mantenir, doncs, això, també una dieta equilibrada, no?
Ai.
Que jo crec que tothom més o menys ho té clar, no?, però per, doncs, això.
Consejo, pues, bueno, comerlo, yo siempre digo, lo más saludable posible, ¿no? Todo lo que viene en paquetitos, pues esto lo menos posible, no sé.
Bueno, jo ho dic més fàcil, eh? Jo dic, deixi de menjar guarrades. Exacto. I tots sabem el que és una guarrada. Claro. No fa falta que li expliquis a ningú. Sí. Deixa de menjar guarrades i camina.
Y siempre les digo, ¿no? Si está, es dulce, está muy bueno y no es fruta, no te lo comas.
Eso me gusta, lo voy a decir también.
Doncs moltíssimes gràcies per aquests consells, per doncs, això, fer fora, no?, de la nostra dieta, doncs, aquests processats. I, evidentment, per desgranar-nos doncs, com funcionen aquest tipus d'operació. Que vagi molt bé. Molt bon dia a tots dos.
Gràcies.
Bon dia.
I a vosaltres us recordem que, a banda de compartir doncs, aquesta entrevista als perfils d'Instagram del Parc Taulí de Ràdio Sabadell, també podeu recuperar el podcast al servei a la carta d'aquesta emissora. Nosaltres fem una pausa i de seguida tornem.